Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Entre setembre i desembre, el preu dels abonaments de la TUS tindran un descompte d'entre un 30 i un 50%. El ple municipal ha aprovat aquesta bonificació de 4 mesos per pal·liar l'augment de preu generat per la guerra d'Ucraïna. A més, també s'ha donat llum verda a la compra de 13 autobusos nous. El que el plenari ha desestimat és anul·lar el contracte de la neteja viària. Tot i que hi ha motius per la seva nul·litat, consideren que després de 10 anys no val la pena exposar-se a una possible indemnització d'entre 6 i 13 milions d'euros. L'afluència a les piscines municipals i la bassa ja torna a ser com abans de la pandèmia. La normalitat o les onades de calor han fet que ens tornem a situar en xifres del 2019. Aquest cap de setmana és Festa Major a Covadonga i l'Eixample i tot seguit repassarem el programa d'actes. I en esports, Cristian Dieste és el setè fitxatge del Centre d'Esports Sabadell per a la pròxima temporada. En el curs passat va ser el màxim anotador del grup 3 de segona ref. Us ampliem aquestes i altres notícies amb Roger Benet al control tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem repassant l'estat del trànsit i ja avisem que és una tarda molt complicada pel que fa a les carreteres, amb una operació sortida de cara al cap de setmana i segurament amb molta gent que comença les vacances aquests dies. Per exemple, a l'AP7 hi ha diversos punts amb retencions, a Montornès del Vallès 9 quilòmetres en sentit Girona, Santa Perpètua 10 quilòmetres i mig també en sentit Girona, a Sant Cugat 2 quilòmetres cap al nord també, a Sant Cugat en sentit sud cap a Tarragona hi ha 4 quilòmetres de retencions, a Castellbí 6 quilòmetres en sentit Tarragona i a Subirat 6 quilòmetres més també cap al sud. Pel que fa a les altres carreteres que ens envolten i que tenim més a prop, a la C58, complicacions habituals per anar cap al nus de la Trinitat, des de Montcada i Reixac, i les rondes de Barcelona, la de dalt molt carregada en sentit Besòs i la ronda litoral en els dos sentits de la marxa.
El temps.
Pel que fa a la previsió meteorològica, ara mateix 33 graus a Sabadell, dia de molta calor, comencem una nova onada de calor, de fet. En Jordi Cruz ens explica què ens espera pel cap de setmana. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do com s'està enfilant avui la temperatura, que supera ja fàcilment els 30 graus a tot el litoral i s'acosta als 40 a punts de la Selva i del Gironès. També es poden arribar avui als 40 graus a la Conca de Tremp i a molts punts de Ponent. De fet, només les comarques de Tarragona se'n lliuren d'un avís de calor que continuarà durant els propers dies. Aquesta tarda en conjunt ha de fer sol, tot i que creixeran núvols cap al Pirineu i al Prepirineu, que poden deixar algun ruixat, especialment cap al Ripollès, on fins i tot podria ser d'intensitat moderada. També a partir de mitja tarda o de cara al vespre arribaran nuvolades des de l'Aragó que podrien deixar algun ruixat a l'interior del terç oest. Aquesta nit la temperatura serà força alta, serà difícil dormir, però demà la temperatura màxima serà una miqueta més baixa. Continuarà fent molta calor, però només amb algunes comarques de l'interior en avís. El temps de nou serà força assolellat i diumenge la temperatura tornarà a pujar amb força. De fet, la calor intensa ens acompanyarà també dilluns i a partir de proper dimarts o dimecres podria normalitzar-se aquesta temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Els abonaments dels busos urbans es rebaixaran entre un 30 i un 50% l'últim trimestre de l'any. Seguint la mesura aprovada pel govern espanyol, que va anunciar la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i mitja distància entre setembre i desembre, el ple municipal de Sabadell també ha aprovat que els títols T10 tinguin una reducció del 30%, mentre que la T+, i la T+, jove, la bonificació serà d'entre el 30% i el 50%. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha detallat que els títols seran operatius fins al 15 de gener del 2023.
S'està realitzant una emissió especial de targetes de T10, T+, i T+, jove, indicant que són títols bonificats i que es podran comprar entre el 1 de setembre del 2022 i el 31 de desembre del 2022 i que caducaran el 15 de gener del 2023.
La mesura ha estat aprovada per unanimitat en una sessió extraordinària que s'ha celebrat aquest matí per tancar el curs polític. De totes maneres, l'oposició ha criticat que la mesura no s'allargui en el temps o que en hores punta s'hauran d'afegir busos als carrers. Lluís Matas és portaveu de Junts.
Perquè l'Estat espanyol també ha afegit una gratuïtat en el sistema d'aquí a final d'any, cosa que la Generalitat ja ha criticat perquè és un pedaç que no soluciona els problemes, però que en tot cas a Sabadell doncs, no podem quedar enrere en aquest sentit.
En paral·lel, els grups municipals també han donat llum verda a la compra de 7 autobusos híbrids i 6 autobusos elèctrics per incorporar-se a la flota de la TUS durant el 2023. L'empresa obrirà el procediment de recepció d'ofertes amb un pressupost estimat de 6,5 milions d'euros. L'Ajuntament ho abonarà a la cooperativa durant els pròxims 9 anys. I en aquesta sessió extraordinària, aquest matí, també s'ha donat una carpetada a anul·lar el contracte de la neteja viària que té Esmatxa des del 2012. El plenari ha seguit les conclusions de tècnics municipals i juristes independents que desaconsellaven mantenir aquesta via oberta, ja que han passat 10 anys des de l'inici del contracte i podria comportar una indemnització a l'empresa d'entre 6 i 13 milions d'euros. Amb aquestes conclusions sobre la taula, PSC, Junts, Ciutadans i Morell han votat a favor de reconèixer que hi ha causes de nul·litat, però que no es mantindrà obert aquest procediment. Escoltem Adrián Hernández, de Ciutadans, i Marta Morell.
Si anulamos el contrato por esta causa, vamos a tener que pagar una indemnización millonaria y además la empresa va a seguir siendo obligada a seguir prestando servicios hasta que la nueva licitación entre en vigor.
Cada dia d'avui aquesta nul·litat no té un bon recorregut jurídic.
Els hereus del quadripartit Esquerra i Crida s'han mantingut ferms en la necessitat de portar el contracte a la nul·litat, ho expressen els regidors respectius Raúl García Barroso i Lluís Pere Arnau.
O la suma de totes les coses mal fetes pel govern de transformació no supera una pífia com aquesta.
I al final les possibles compensacions pràcticament podien dir que queden a menys d'un milió, però és que a més, si la sentència del Mercuri és de nul·litat, seria zero i possiblement també, si és per una revisió d'ofici, també podria acabar sent zero.
Tot plegat mentre la concessió està sobre la taula de la jutgessa del cas Mercuri, ja que forma part de la peça més important del cas, en la qual s'investiguen presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influència, suborn o falsedat documental, entre altres. Alguns dels implicats són l'exalcalde Manuel Bustos o el gerent d'Esmatxa Eugenio Díaz o el president del grup Bendix Gervasio Rodríguez, entre altres funcionaris i exregidors.
Notícies Vespre.
I és una altra de les notícies del dia. Les piscines municipals tanquen aquest primer mes d'obertura amb les mateixes xifres que l'any 2019, és a dir, que abans de la pandèmia. Totes les piscines han augmentat el nombre d'assistents respecte al 19, a excepció de la de Can Marcet. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Durant aquest primer mes amb les instal·lacions obertes, més de 138.000 persones han anat a les quatre piscines de Sabadell a refrescar-se. La que de moment compta amb més banyistes és la Bassa, que ja ha registrat més de 91.000 sabadellencs. En segona posició hi tenim la piscina d'Olímpia, seguida de Can Marcet, i finalment la de Campo Amor. Precisament, la piscina de Can Marcet és la que ha registrat una caiguda més forta de visitants, si comparem les dades d'aquest any amb les del 2019. La instal·lació ha perdut uns 3.000 banyistes. Laura Reyes, regidora d'Esports, n'explica el per què.
En un mes que res, pues, les casals que es reparteixen d'aquesta manera i després del poder d'usuaris que viu, pues, potser més per la zona o alguna cosa així, però no hi ha cap tipus de donant en concret.
Pel que fa al públic d'aquestes piscines, hi predominen els casals d'estiu i les famílies amb nens petits, un públic que varia i molt segons el moment del dia en què es va a la piscina.
Horaris de més afluència varien en funció dels dies de la setmana. De dilluns a divendres els grups casals inicien l'activitat a primera hora i són els usuaris principals, i a les tardes tenim un públic, pues, allò més familiar i grups d'amics i amigues. En canvi, els caps de setmana l'entrada a primera hora és més esgraonada.
A aquestes quatre piscines el pròxim 1 d'agost s'hi afegirà la de Can Uriac, que segons explica Reyes ja està gairebé a punt per obrir.
En aquests moments estem realitzant les tasques de preparació el mateix que el mateix temps que s'estan finalitzant les tasques de reparació del col·lector, i la previsió és, com ja havíem avançat quan vam fer la presentació de les piscines de la temporada d'estiu, que la previsió es poder obrir a principis del mes d'agost, com ja ho teníem previst.
La regidora també ha apuntat que a les piscines també s'han notat les onades de calor amb més afluència els dies que les temperatures han augmentat.
Precisament avui ha començat una nova onada de calor arreu del territori. Els termòmetres de la ciutat han arribat fins als 38 graus, unes temperatures que es poden mantenir al llarg de tot el cap de setmana. Helena, aquesta és la tercera onada de calor de l'estiu. Com s'està vivint?
Doncs la veritat és que diversitat d'opinions entre els veïns de la ciutat. I tenim des de la gent que ja li agrada el calor, els que prefereixen l'hivern i els que entre ombra i ombra van aguantant els dies.
Estic jubilat i ho porto la mort de bé. De l'ombra a l'ombra.
Ens anem fent les nits una mica més complicades, però de dia, si vas buscant llocs amb ombra, et vas remullant, i això una mica millor. Les nits, lo pitjor.
Bastava malament perquè jo sóc molt calorosa i ho passo malament, però bueno, amb la piscina i tot.
Bueno, la portem com podem, mira, estonetes, sortim molt d'hora al matí, perquè fa més bo. Ara, a partir de les 11, ens tanquem a casa i mira, amb l'aire condicionat.
Jo ara, fins ara, he estat a la platja i l'he portat millor, però ara que he vingut aquí m'he mort de calor pel carrer.
Aquestes onades de calor han acabat provocant que la gent s'hagi buscat les seves pròpies estratègies per evitar sufocar-se.
És o em quedo a casa o sempre vaig amb tirants i intento fer-me monyos, ara no. No m'abrigo gens.
Anar a centres comercials on hagi aire condicionat, passejar per l'ombra a primera hora del matí o a última o al vespre, i refrescar-nos molt, beure molta aigua o algun refresc.
Bàsicament estic a casa perquè tenim una planta baixa que no fa tanta calor. Quan puges a dalt ja sí que fa més, però estem per... no em moc gaire, intento no moure'm gaire, i algun dia anem a la piscina, però no gaire, no gaire.
Com deien, una de les estratègies ha sigut anar a les piscines municipals de la ciutat.
Jo encara aquí a Sabadell no he anat, he anat a casa la meva germana que té piscina, però mira, la bassa, ell sí va a la bassa, i que la tenim a prop. De piscina i platja, les dues coses.
Tant a la dels familiars com també a la bassa o piscines municipals.
Sí, he estat tot el dia a la platja i a la piscina.
Hem anat a la platja algun dia, però bueno, hi ha gent que no li agrada gaire la platja o mullar-se.
No, he anat a la piscina de casa d'una amiga. Ai, és que té una piscina i així l'amortitzem.
Sí, com sigui, tothom acaba trobant la manera per evitar la calor.
L'entrevista.
El pròxim 18 i 19 d'octubre, Sabadell serà la capital de la ciència ciutadana. L'Ajuntament de Sabadell, el Departament d'Acció Climàtica i l'Àrea de Sostenibilitat de l'AMB han estat treballant en una jornada que vol visibilitzar i promoure un ús transversal i efectiu de la ciència ciutadana com una eina per respondre als reptes actuals de la societat. Tot i que encara falten 3 mesos per l'inici de les jornades, avui parlem amb Jaume Enciso, que és tècnic de sostenibilitat de l'Ajuntament, perquè ja s'han obert les inscripcions per assistir a les diferents ponències que hi haurà. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda i gràcies per atendre'ns.
A veure, per començar, què s'entén per ciència ciutadana?
Bueno, és aquella ciència on el ciutadà no professionalitzat o que no té una formació o experiència específica en metodologia científica, aporta dades de forma desinteressada generalment, i aquesta informació, que normalment s'agrega després de forma segmentada, doncs serveix per tirar endavant diversos projectes que poden ser d'investigació de caràcter més sanitari, divulgatiu, ambiental o social.
Per exemple, aquestes propostes per identificar mosquits tigre, que a l'estiu es posen molt de moda, seria un exemple de ciència ciutadana on nosaltres podem col·laborar i detectar-los?
Efectivament, tot el que és la pujada de dades a través de les aplicacions mòbils, sobretot geolocalitzades o segmentades, són les que realment ajuden després els científics a tirar endavant les seves investigacions, no? Mosquito Alert, sí, és un dels projectes de referència, no només a escala catalana, sinó també a nivell estatal i europeu. És un projecte molt madur i que realment ha posat en valor tot el que és la participació atomitzada, individualitzada, però al cap i la fi tenen resultats en conjunt molt, molt potents, no?
I l'objectiu de la jornada és quin és? Posar en valor aquesta ciència ciutadana?
Sí, seria un d'ells, en un segon terme, construir un sector. La idea és que tenim a Catalunya un mosaic d'iniciatives molt diverses, organitzades o liderades per diverses institucions, algunes són públiques, altres público-privades, i, d'altra banda, intentar apropar aquesta tecnologia, aquesta metodologia, podríem dir, aquesta eina, a nous sectors de la societat, entitats ambientals, que puguin tenir un repte concret, geolocalitzat, que vulguin treballar amb aquesta metodologia, i també a l'entorn educatiu. Hi ha una sèrie de ponències dedicades a l'aproximació d'aquesta disciplina al món de l'educació formal, podríem dir primària i secundària.
Quins ponents tindrem a Sabadell?
Bueno, a data d'avui tenim gairebé 60 ponents confirmats en unes 20 sessions i en el web podem destacar alguns d'ells, no? Tenim dues figures, Rosàries i Jaume Piera. La Rosàries és de Science for Change, el Jaume Piera de l'Institut de Ciències del Mar, que són no només referents catalans o estatals, sinó també membres de l'Associació Europea per la Ciència Ciutadana. També tenim la Aitana Oltra, que actualment és professora de la UPF, altres referents del CREAF, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, del Museu de Ciències Naturals de Granollers, del Barcelona Supercomputing, bueno, una infinitat d'entitats de primer nivell, l'IES Global, bueno, entre altres, no? Són primeres espais a nivell català i algunes d'elles a nivell estatal també.
A part de les ponències també hi haurà taules rodones i tallers, no?
Efectivament, amb aquesta idea d'apropar la ciència d'una manera una mica més amable o divertida, doncs també s'organitzen una sèrie de tallers participatius on es posaran a l'abast dels participants pues, dinàmiques de gamificació o altres dinàmiques on realment hi hagi un test, una posada en pràctica de les apps. Generalment són aplicacions digitals, perquè puguin tenir un primer contacte o profunditzar i identificar punts forts d'aquestes eines per traslladar els seus propis projectes, si és que és gent que ja s'hi dedica, no?
Tot plegat es pot consultar la programació a jornadesciencieciutadana.cat i a partir d'ara també ens podem inscriure a totes aquestes activitats, no?
Exactament, l'assistència és gratuïta, només fa falta inscriure's i bueno, com hi haurà tres espais en paral·lel, cada assistent podrà triar en cada franja horària. Normalment les taules rodones, sessions, tallers, duren aproximadament una hora, més o menys, podran anar triant. Doncs, de 10 a 11 vaig a la sala 1, de 11 a 12 a la sala 2, i bueno, un cop ja podré seleccionar els continguts que més els interessin.
Per què s'ha escollit la nostra ciutat com a seu d'aquesta jornada?
Bueno, ha sigut iniciativa del propi Ajuntament. Van detectar des dels serveis tècnics i medi ambient que hi havia una oportunitat. I també fruit de la nostra experiència com a ciutat o com a ajuntament amb una sèrie de projectes que normalment nosaltres s'havíem dedicat en la primera fase al sector educatiu. Havíem treballat un tema de qualitat de l'aire, com els nens de 11 o 12 anys mesurava la qualitat de l'aire de l'entorn educatiu en un projecte que es deia Clean Air School, o un altre que s'ha posat en pràctica aquest any de Sons de Sabadell, que la idea era mapificar a través de vídeos curts zones tranquil·les, zones on la qualitat acústica sigui bona, elevada, d'alta qualitat, i trobem una sèrie de sorolls en positiu que mapifiquen el patrimoni sonor de la ciutat, no? A partir d'aquests projectes vam veure la necessitat de fer créixer aquesta disciplina i vam proposar als dos institucions supramunicipals la coorganització.
I, per tant, podríem dir que Sabadell s'està posicionant com un centre de reflexió en matèria de sostenibilitat?
No, aquesta frase, però bueno, hem posat el nostre gra de sorra i intentarem doncs que sigui una edició de jornada temporal, doncs són dos dies, doncs que pugui ser replicable. De moment neix amb una intenció de que sigui bianual, i per altra banda doncs tenim al voltant d'una sèrie d'iniciatives que per al públic de Sabadell que vingui doncs descobrirà la UAB mateix o en altres entorns més concrets. L'ADENC, com a entitat ambientalista de la ciutat, també executa el projecte de gent ciutadana, Terme Sanitari i l'equip del Taulí o d'altres, doncs també han sigut referents, no, al seu moment.
Perfecte, doncs bé, si esteu interessats en aquestes jornades que es duran a terme el 18 i 19 d'octubre a Sabadell, podeu consultar la programació a jornadesciencieciutadana.cat. I avui n'hem parlat amb el tècnic de sostenibilitat de l'Ajuntament, Jaume Enciso. Bona tarda, Jaume, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Ràdio Sabadell.
Aquesta que presentem...
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I aquest és cap de setmana de festa major a Covadonga i a l'Eixample.
Sé que si caic mal ses de seguida, eres tu sempre la que em cura la ferida. Eres...
Els dos barris es preparen per un cap de setmana de propostes diverses, amb la música, les activitats infantils i les iniciatives per tots els públics com a protagonistes. A Covadonga, però, el fil conductor de la celebració és l'estrena d'una nova bèstia que s'incorporarà al bestiari sabadellenc. L'Associació de Veïns del Barri ha aprofitat la pandèmia per treballar en una nova bèstia que s'estrenarà aquest cap de setmana. L'element de cultura popular llançarà aigua de dia i foc de nit i els seus portadors seran pastors. De moment, però, no té nom i per batejar-lo han demanat ajuda als nens i nenes del barri. José Luis Fernández és el president de l'Associació de Veïns.
Aquesta bèstia que presentem és una figura nova i el que pretenem és que els nens i nenes del barri ens facin propostes de noms per tal de donar-li un nom al final de la festa major.
Més enllà de la cultura popular, no hi faltaran la trobada de motos i cotxes clàssics i activitats per a joves amb una nit especial de concerts. Pel que fa a l'Eixample, la festa major ha estat pendent de la incertesa, volíem dir, per si es podria fer servir a les places de Montserrat Roig i Mestre Planes. Les obres s'han acabat fa setmanes, però la plaça no ha quedat lliure fins aquest matí, una situació que pel president de l'Associació de Veïns, Antonio Ontiveros, ha generat incertesa.
El problema un poco ha sido un poco la inquietud de no saber si esto iba a estar terminado o no iba a estar terminado para hacer la fiesta. La fiesta en principio está todo organizado, está todo preparado y está todo controlado lo que es el nivel de organización de fiesta.
Pel que fa a les activitats, la festa comptarà amb inflables, jocs infantils, una fira d'artesania, propostes a l'obrera i balls a les nits de divendres i dissabte i havaneres la nit de diumenge. També els comerços trauran les botigues al carrer. El pregó de la festa anirà a càrrec de l'escultor i poeta Jesús Picó i serà aquesta mateixa tarda.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Ahir va ser Juan Delgado i avui Cristian Dieste. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter aragonès de 26 anys que es converteix en el setè reforç de l'equip.
Sí, Gabri tindrà a la seva disposició. Per tant, els dos màxims golejadors del curs passat al grup 3 de la segona ref. Delgado, com explicàvem ahir, en va fer 17 amb l'Ibiza Islas Pitiusas i Dieste, 18 amb el Tarazona. Un futbolista que ha fet carrera, sobretot, a equips de l'Aragó després de sortir del juvenil del Real Zaragoza i que també va estar a Llagostera fa dues temporades. Tot i tenir dos puntes, la idea del Sabadell, com ha avançat Ràdio Sabadell, és que n'arribin un o dos més. En aquest sentit, la setmana que ve serà clau per tancar l'arribada de l'exarlequinat Edgar Hernández, amb qui ja es van produir contactes a principis de mes. En el capítol de sortides, avui hem conegut que el Centre d'Esports, per cert, ha acomiadat Ramon Folch per causes objectives, a falta, això sí, d'oficialitat. Segons fonts consultades del club, el reusenc no havia acceptat cap proposta per rescindir el seu contracte i, per tant, el club no podia assumir la seva elevada fitxa.
A tot això, el Sabadell ha conegut avui el calendari de la temporada 2022-2023 a la Primera Federació.
I que arrencarà com va acabar l'anterior, és a dir, amb el conjunt arlequinat jugant a l'estadi de la Nova Creu Alta. L'estrena serà el cap de setmana del 27 i 28 d'agost contra la Morevieta, un dels dos equips descendits de segona divisió que han anat a parar a aquest grup 2. El primer desplaçament, coincidint amb la festa major, serà a Castàlia. No hi haurà lliga el 13 de novembre per la Copa del Rei i l'única jornada intersetmanal serà el dia 7 de desembre, un dimecres, amb un morbós Sabadell-Real Unión. La primera volta acabarà el 15 de gener amb un Atlètic Balears-Sabadell i 7 dies després arrencarà la segona volta amb un Sabadell-Alcoyano. A tot això, l'últim partit, també programat al Temple, serà contra l'Osasuna Promeses el dia 28 de maig. Així ha valorat el sorteig el director esportiu Gerard Escoda.
Sí que és veritat que en el final de la primera volta, començament de la segona, tenim una seqüència de 7 partits en els quals 5 són fora de casa, que crec que serà doncs bé, un tram del calendari complicat, perquè fora de casa doncs sempre costa més sumar, però bueno, que s'haurà d'afrontar. Després tornem amb una altra seqüència de 8-10 partits intercalant partits de casa amb partits de fora, i crec que com a dada més important, que els últims 8 partits de Lliga tenim 5 a casa i 3 a fora.
Avui, per cert, ha estat dia de revisions mèdiques i dilluns començarà la pretemporada amb uns 12-14 jugadors aproximadament del primer equip i la resta del filial i del juvenil. El primer amistós, com ha avançat Ràdio Sabadell, serà el dimecres 3 d'agost contra el Prat de Segona Federació a Sant Oleguer. L'horari, a falta de confirmar, seria a les 7 de la tarda. Recordem que fins ara només hi ha 2 partits de pretemporada confirmats, el primer a Peralada el dia 10 i el segon contra l'Hospitalet el dia 13 d'agost.
En natació, Pau, en aquests moments es creua l'equador de la competició a l'Open Absolut i Júnior d'estiu que s'està disputant a Can Llong.
Sí, amb més opcions de medalla per la delegació del Club Natació Sabadell. De moment, Sergio De Celis ha estat cinquè a la final dels 100 lliures, lluny de la seva plusmarca nacional, i fa tot just uns segons Catalina Corró s'ha penjat la medalla de bronze als 200 papallona per només 18 centèsimes. Tot això, també Guillermo Pero Sanz nada aquesta prova dels 200 papallona en uns minuts, ha estat tercer aquest matí a les sèries, i també Marina Garcia i Laura Díaz al 100 braça, prova en la qual aquest matí han signat el primer i el sisè millor temps respectivament.
En waterpolo, debut en victòria de la selecció espanyola masculina a la superfinal de la Lliga Mundial.
El combinat de David Martín s'ha imposat a Austràlia per 13-10. Bernat Sanahuja, Sergi Cabanes i Fran Valera, tres dels quatre representants de l'Astralpool, han marcat un gol cadascun. També ha actuat sota pals el porter Edu Lorrio. Demà a les 4, segon partit de la Lligueta a Estrasburg contra Sèrbia, i diumenge a les 6 de la tarda el rival serà Montenegro.
I tornant a la festa major del barri de Covadonga, d'aquí aproximadament una hora i mitja té lloc un dels actes esportius inclosos en el programa, la 29a edició de la Milla Urbana d'Atletisme. Martina Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Serà 1,5 km aproximadament, des de la Torre de l'Aigua fins a la plaça de la Sardana. Les inscripcions són gratuïtes i es faran mitja hora abans del tret de sortida. José Luis Fernández, president de l'Associació de Veïns de Covadonga, explica quina previsió de participació tenen.
Com a norma general, nosaltres esperem entre 100 i 150 participants. Això és el que les fites en les que es movem. Per exemple, l'any passat doncs eren 125 participants i que llavors aquest any mai sabem amb exactitud la gent que tindrem perquè les inscripcions són prèvies a la pròpia Torre de l'Aigua una hora abans.
Fernández també ha apuntat que la Milla Urbana és una de les activitats principals en el programa de la Festa Major del barri i ha relatat quins són els seus orígens.
La vam declarar una activitat troncal de la nostra Festa Major en tant que era un acte que s'havia estat repetint. La Milla comença, el que feia el barri era una traca quilomètrica i el que feia la Milla era perseguir aquesta traca. Llavors, la traca feia el pregó, s'encenia la traca, i llavors els corredors i corredores anaven com seguint, representa aquesta traca, no? Havien passat primer la traca i després passaven els corredors fins al final.
A les 9 es donarà el tret de sortida de la cursa infantil. Hi ha un 1:15 l'adulta, una milla urbana on s'hi esperen atletes de tota la comarca, pel seu perfil pràcticament en baixada i línia recta.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i també a Instagram. Que vagi molt bé el cap de setmana i tornem dilluns amb més notícies a partir de les 10 del matí. Adeu!
A
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.